Mapamundi. El reportatge.
100 anys de l'armistici. La il·lusió de la pau. Segona part.
A primera hora del matí, la notícia de l'armistici, que l'arribada dels diaris confirma. S'organitza la manifestació davant de la qual es posa l'orquestra amb bombo i platerets. El dia agafa una forma de festa republicana i cívica. Sardanes i balls alternats amb algun discurs mogut per l'alcohol.
Al quadern gris, Josep Pla recorda l'alegria a Palafrugell quan arriba l'endemà la notícia de l'armistici de l'11 de novembre, amb una excepció que li explica el campaner. A la rectoria, la victòria dels aliats ha provocat por, nerviositat, malestar. No és cap anècdota. En general, els sectors eclesiàstics, militars, monàrquics, la dreta més dura, estan alarmats per la derrota alemanya. Els liberals, els republicans, els catalanistes, en canvi, exulten amb la victòria aliada. Es dedicaran molts carrers a Catalunya al mariscal Jofre i al president nord-americà Wilson.
Milestones of the century.
Inside the White House, President Woodrow Wilson conferred with advisors, then signed the proclamation of war against Germany.
El president Wilson havia dut el seu país a la guerra amb un programa de 14 punts per a un futur en pau que incloïen el lliure comerç i la lliure navegació, el final de la diplomàcia secreta, la reducció d'armaments, la independència de Polònia i promeses d'autonomia per a altres pobles sotmesos i la formació d'una Lliga de Nacions.
We stand in the presence of an awakened nation. Plainly it is a new age.
Amb el suport nord-americà, la causa dels aliats s'identifica amb la de la democràcia, més que no pas quan França i Anglaterra tenien d'aliada la Rússia tsarista. Però els Romanov havien estat la primera dinastia que va caure. Incapaç de donar pau ni pa als seus súbdits, la Rússia del Tsar s'ensorra el 1917. La revolució bolxevic d'octubre, la lenta i sagnant consolidació del primer estat comunista del món, haurien estat impossibles sense la Gran Guerra, diu l'historiador David Alegre.
La situació de caos derivada de la Gran Guerra i la impossibilitat d'intervenir decisivament per part dels aliats de l'entente a Rússia, lo que va a possibilitar que ells poguessin interrotar la revolució, per dir-ho d'alguna manera. Clar, això, evidentment, va fer que Rússia, la Unió Soviètica, en aquest cas, esdevingués un far de manera permanent per una part del moviment obrer.
Товарищи Красноармии, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России.
La veu de Lenin crida els proletaris d'Europa. L'exemple revolucionari dels soviets és un dels factors del món nou, imprevisible i perillós que neix de la Gran Guerra. El cataclisme ho ha regirat tot, res no serà igual. Robert Gerhard és autor dels Vençuts.
Hem de pensar en la Primera Guerra Mundial com el gran factor de canvi de paradigma de la política europea, que du a la més gran recomposició de les fronteres des de l'edat moderna. I en segon lloc és el facilitador inesperat de coses que semblaven impossibles el 1914. Arriba la guerra, destrueix antics règims i alhora obre espais perquè nous moviments conquereixin el poder.
A París, a la Conferència de Pau dels anys 19 i 20, les potències vencedores intenten ordenar el nou món segons els seus interessos, que no sempre coincideixen. Wilson proposava una pau justa per a Alemanya, una pau sense culpa, però el francès Clemenceau vol collar el vell enemic perquè no torni a aixecar el cap. S'imposa la voluntat d'humiliació i la República de Weimar neix tocada per haver acceptat el Tractat de Versalles. Quan arribi al poder el 1933, Adolf Hitler encara culparà de tots els mals als homes del novembre de 1918, diu. És el mite de la punyalada per l'esquena, atribuïda a jueus i marxistes com a responsables de la derrota. El ressentiment per Versalles i la gran depressió posterior al 29 convertiran un vell soldat de la Gran Guerra en Führer. Tornem a la Conferència de Pau de París, en què hi ha en joc la transformació d'una Europa d'imperis terrestres en un continent d'estats-nació. Wilson havia fet bandera del principi d'autodeterminació, pensant sobretot en polonesos, txecs i eslovacs, però tot nacionalisme creu tenir-hi dret. L'aplicació pràctica d'aquest principi no és gens fàcil en aquells territoris de població barrejada que havien estat austrohongaresos o alemanys.
Parlem d'unes regions europees que eren tan complexes en la seva composició ètnica que era impossible deslligar aquestes diverses ètnies que totes volien el seu estat. I creant aquests nous estats, creaves noves minories molt nombroses, subjectes a noves dominacions ètniques.
I així van quedar molts alemanys a Txecoslovàquia, Itàlia i Polònia, molts hongaresos a Txecoslovàquia, Iugoslàvia i Romania, i molts búlgars a Romania i Grècia. Les potències aliades afavorien o perjudicaven les aspiracions dels diversos pobles segons si havien estat aliats o adversaris a la Gran Guerra. A vegades, per resoldre un conflicte, s'organitzava un plebiscit. Més sovint, sobre el terreny, es recorria a la violència. Més enllà de l'11 de novembre del 18, Europa continua sent el lloc més perillós del món i fins al 1923, als territoris dels vells imperis caiguts, proliferen els intents revolucionaris, els aixecaments nacionals, les guerres civils, les disputes frontereres. Segons Gerbert, és una violència d'extermini.
Aquest no és només un conflicte entre estats on una nació derrotada pot buscar una pau negociada en algun moment, sinó que la idea és destruir una classe sencera, en el cas de la Rússia soviètica, o destruir un grup ètnic.
La terrible guerra civil russa acabarà amb la victòria de l'Exèrcit Roig, incapaç, però, de sotmetre els nacionalistes finesos, estonians, letons, lituans i polonesos que aconsegueixen la independència. També Àustria, Hongria i Alemanya queden molt reduïdes, com Bulgària. Romania s'engreixa amb Transilvània. Sèrbia incorpora els altres pobles sud-eslaus. El nou mapa d'Europa és més fragmentat, més republicà. També el del Pròxim Orient.
Turkmilleti, tapen, demokratu. Zaten çok yükselmiş bulunan Amerika milletinin tüm beşeriyeti.
És la veu de Mustafa Kemal Atatürk, el pare de la nova Turquia, que succeeix el 1923 al vell imperi otomà. Al Tractat de Lausana, els turcs veuen reconeguda la victòria a la guerra atroç contra Grècia. 200.000 morts en total, 1 milió de grecs forçats a l'exili, 350.000 turcs han de fugir d'Europa. Al Pròxim Orient, Turquia accepta la pèrdua dels seus dominis àrabs que la Societat de Nacions encomana a França i Anglaterra en qualitat de mandats. La partició artificial d'aquelles terres, la promesa d'una llar jueva, tindran conseqüències que arriben fins avui mateix. A partir del 1923, Europa entra en una època de certa estabilitat, fins i tot de creixement econòmic, i molta gent es diverteix desesperadament després de tants anys amb els quatre genets de l'apocalipsi campant lliures pel món.
The four horsemen of the apocalypse rode abroad in the world, taking their toll among the fairest and best of the children of men, only because there was no bridle, no league of nations to restrain their wild and destructive course.
Ni Wilson ni el seu secretari de la guerra, Newton Baker, no van poder convèncer el Congrés dels Estats Units perquè ratifiqués l'ingrés a la Lliga de Nacions. Coixa sense els nord-americans, la Lliga va ser efectiva en algunes crisis menors, però serà inútil davant de les grans amenaces dels anys 30 que conduiran a la Segona Guerra Mundial. Venen ganes de dir, com Josep Pla al Quadern Gris el 12 de novembre de 1918, que la història, el que la gent en diu la història, m'agrada sobretot llegir-la al llit.
100 anys de l'armistici, la il·lusió de la pau, segona part, és un reportatge d'Adolf Beltran, a muntatge de Rosa Silluer, disponible al podcast del Mapa Mundi.